Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. El Doctor Music Festival es cancela definitivament i no es celebrarà tampoc a Montmeló. Així ho admet la promotora del Doctor Music, que ha cancel·lat el certament al circuit de Montmeló per falta de públic. Demà mateix començaran a retornar els diners de les entrades. Els promotors expliquen que l'obligada reubic festival no ha estat ben acollida pel públic. En declaracions a la xarxa, per altra banda, l'alcalde en funcions de Montmeló, Pere Rodríguez, ha lamentat les pèrdues econòmiques que patiran sectors privats del municipi, sobretot del món de la restauració. L'escoltem.
Jo crec que l'afectació és més del factor privat, no? Sobretot l'ocupació hotelera, que sí que tenien reserves previstes i això els condiciona econòmicament la temporada perquè ara doncs, ja no les tindran. Pel que fa al consistori, doncs home, sí, però en definitiva era un ingrés que diguéssim que quan van fer el pressupost del 2019 no teníem previst. Per tant, no té una afectació significativa.
Amb el trasllat d'Escalarre a Montmeló, molts dels assistents van retornar els seus abonaments i finalment no s'ha assolit la quantitat mínima de públic requerida per oferir una cita d'aquestes característiques. Un festival que sí que s'ha de celebrar és el Circ-Cric, que enguany acull la sisena edició del Festival Internacional de Pallasses amb la participació destacada de la clown francesa Catherine Germain. La sisena edició del FIP tindrà lloc del 13 al 16 de juny a Sant Esteve de Palautordera i comptarà amb diversos espectacles i activitats amb l'actuació d'una setantena de pallasses d'arreu del món com a protagonistes. Una informació que ens amplien des de Ràdio Vitamènia. Jordi Portí, bon dia.
La inauguració serà avui dijous, dia 13 de juny, a la plaça Joan Serra de Sant Esteve de Palautordera, a càrrec de la De Mames Frites, que oferiran un concert amb un repertori de música festiva i ballable. Montserrat Trias, impulsora, juntament amb Tortell Poltrona, del Festival Internacional de Pallasses, ha explicat que cal seguir treballant per fer visible, també en aquest àmbit, el paper de la dona.
El col·lectiu de les pallasses és un col·lectiu que, com el paper de la dona en tots els altres àmbits, va per darrere perquè la societat i la cultura, la dona sempre ha estat una mica relegada i això encara al segle XXI és vigent, no? I llavors aquest festival té la intenció de ser un punt de trobada de les dones pallasses que tenen coses a dir. Tant el moment que una dona es fa pallassa, és que ja d'entrada no té por ni del ridícul ni de la seva condició.
El certamen també celebrarà la festa funeral de Marta Carballo, nom artístic de Marta Sánchez, una pallassa reconeguda internacionalment i amb una gran trajectòria, que va morir el passat mes d'abril. El col·lectiu de pallasses i pallassos vol retre homenatge a la seva amiga i col·lega i per això ha preparat una projecció d'imatges de la pallassa, una cerimònia de comiat i un ball de pallasses en el seu honor.
Gràcies, Jordi Portí, des de Ràdio Vitamènia. I referent a política municipal, a dos dies vista perquè es constitueixin els ajuntaments arreu del territori, a Calafell s'ha donat a conèixer un acord de governabilitat entre socialistes i comuns. Ens ho amplien des de Bellvei Ràdio. David Canto, bon dia.
Bon dia. Arran d'aquest acord, el grup dels comuns d'Isabel Bou presidirà una comissió d'igualtat i coordinarà les polítiques d'igualtat, atenció a la dona i dels col·lectius LGTBI. L'entesa també implica que la regidora d'En Comú Podem assistirà a les juntes de govern local. En casos de discrepància en alguns dels punts que es presentin al ple, s'establiran negociacions per consensuar la proposta definitiva. En declaracions a Calafell Ràdio, Bou ha destacat que aquesta entesa permetrà tirar endavant les polítiques d'igualtat i tenir la seva independència programàtica en cas de discrepància. De la seva banda, l'alcalde en funcions, Ramon Ferrer, apunta que aquest acord permetria incorporar nous grups més endavant.
Ens deixa una mica també les mans lliures per poder arribar a altres acords i assegurar també doncs, una mica la governabilitat.
L'acord permetrà al PSC tenir garantit el vot favorable a la sessió d'investidura d'aquest dissabte i ara es queda a un regidor de la majoria absoluta.
Gràcies, David Canto, des de Bellvei Ràdio per aquesta crònica amb la qual tanquem aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
15 de juny, a l'Escala gaudeix de les jornades gastronòmiques de la Sèpia.
Un producte del mar, pescat, cuinat i elaborat a l'Escala.
Tasta els menús dels restaurants participants.
De l'1 al 15 de juny, jornades gastronòmiques de la Sèpia a l'Escala.
En Sèpia't.
Més informació a visitlescala.com.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Panza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Panza. Fes-ne la reserva al 972 77 44 41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Panza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Sigueu molt benvinguts, sigueu molt benvingudes al Més Calent a l'Aigüera. Sí, què voleu que us digui? Més o menys va així. El Més Calent a l'Aigüera és aquella frase feta de la nostra llengua que tan gràficament identifica allò que comença a lligar caps, però no està organitzat, no està ben posat, no està ben sistematitzat. El Més Calent a l'Aigüera és el nom que històricament hem posat o hem donat al magazín de migdia de Ràdio L'Escala, perquè anem fent sobre la marxa i anem posant-nos al vostre costat a nivell informatiu, divulgatiu, d'entreteniment. Des d'ara fins al punt de la una, amb qui us parla Abel Font i tota una corrua de col·laboradors que hi aporten el seu granet de sorra. Avui som dijous, ja som dijous i ja s'ha acabat el judici. I ara què farem? En què ens indignarem? De qui ens queixarem? Ahir va quedar vist per a sentència, sense cop de martell de fusta, sense el cop final, aquest judici que tant ens ha atabalat els últims pràcticament 4 mesos. No vol dir això que s'hagi acabat els maldecaps, ni molt menys, perquè ara estarem amb l'ai al cor de dir, i finalment, què faran els jutges? Quina serà la pena? Tot el que s'ha dit ha servit per alguna cosa? Hem canviat la nostra manera de fer o la nostra manera de ser després d'haver escoltat pros i contres de tot el que va passar aquell cada dia una mica més llunyà però encara molt present a la nostra memòria 1 d'octubre de 2017? Bé, si seguiu altres emissores perquè entenem que no només de Ràdio L'Escala viu el nostre oient, doncs ja n'estareu prou al cas i ja haureu per sentit prou especialistes en la matèria i prou analistes d'aquells que en saben tant i tant. Nosaltres el que tenim per endavant en aquesta primera hora d'Aigüera, si més no, el repàs a les dades imprescindibles de la jornada, la meteo, el resum de premsa, les efemèrides, sants aniversaris i més, i també seccions fixes com el Pla Vital de Montse Hidalgo, que avui ens parlarà d'una cosa que, ja us seré ben franc, em queda tan i tan lluny o que desconec tan i tant com és el terme de les matemàtiques vèdiques. També un horitzó amb l'Anna Ruiz i també, com no, música, molta música. Comencem, doncs, amb la meteo, una ullada a aquelles dades que ens facilita cada dia Sergi Corral. I que ens explica com avui dijous tindrem un dia amb cel força clar que donarà pas a un divendres més ennuvolat i amb una mica de pluja carregada de fang. Cel serè de matinada i matí només amb alguna boira a primera hora. A la tarda veurem ja algun núvol prim arribant de sud a nord, que a mitja tarda i vespre es faran molt més abundants. Vent en calma de matinada, migjorn a mig matí, de força 2 a 3. A la tarda anirà girant a xaló, que fins al vespre. A la nit en calmarà i el mar arrissada tot el dia amb alguna àrea de marejol a la tarda. La temperatura mitjana en aquests instants a l'observatori del Club Nàutic L'Escala és de 12,1 graus, amb una humitat relativa del 91%. I una pressió atmosfèrica de 1013,5 hectopascals. Aquest és el context meteorològic i el context informatiu. Doncs procés i també una mica de procés. Veiem portades.
portades, començant per les d'àmbit territorial, el Diari de Girona i el Punt Avui. El Punt Avui s'abaixa el taló, fent referència al judici. Clama al carrer per una estratègia unitària. Els presos independentistes demanen al Suprem que la seva reivindicació torni a la política. El retorn a les presons catalanes dels polítics jutjats podria ser imminent. És el tema monogràfic a la portada del Punt, edició de Girona, que hi dedica també l'entrada de l'editorial Justícia i Política, n'és el títol, i que dedica la part central a tots els encausats, destacant-ne una frase. D'algun d'ells, per exemple, Oriol Junqueras: cal tornar al terreny de la política d'on no s'hauria d'haver sortit. La de Jordi Sánchez, la frase destacada, diu: una urna no és cap amenaça per a la democràcia. O de Jordi Cuixart: el problema no és la desobediència civil, és l'obediència. O també la de la torroellenca Dolors Bassa, que diu: la seva sentència pot ser el principi d'una solució per a molts. O de la que havia estat presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell: aquests 4 mesos de judici, diu, no han servit per a res. Alguns han destacats a la portada del Punt. Veiem també Diari de Girona, que en aquest cas obre parlant de la taxa turística, i el titular diu: la Generalitat es planteja gestionar el 70%, 70, de la taxa turística en lloc del 50%. El director general de Turisme, Octavi Bono, creu que tornar a la situació de fa 2 anys seria positiu, però reconeix dificultats parlamentàries per aconseguir-ho. Fotografia central de portada, Esports, Diari de Girona, amb Pep Guardiola com a protagonista en un torneig amistós de golf, i unes declaracions on diu: el City continuarà ajudant el Girona. Altres titulars: els desacords aplanen el camí de Madrenes per repetir a l'alcaldia. Poesia espanyola i sintaxi catalana, el més difícil per als alumnes de la selectivitat. I jutgen 4 guàrdies civils acusats de tràfic de drogues a Figueres. Loteria, un premi de més de 200.000 euros, 200.000, cau a Vilablareig, corresponent al sorteig de l'Euro Milions. I a Girona, l'Heroi Merlin inaugura la seva botiga, que ha creat 200 llocs de treball. Diaris d'àmbit en Barcelona, La Vanguardia, El Periòdico i El Diari Ara. A La Vanguardia, edició en català, els acusats de l'UO reclamen una solució política en el seu al·legat final. La fotografia que il·lustra la notícia és la pantalla gegant que es va instal·lar just al davant de l'Arc de Triomf, i l'expectació que va generar aquest judici a Barcelona i el nombrós públic que el seguit a seguir en directe l'última jornada, la d'ahir, de matí a vespre. Els inculpats remarquen que en cap moment no es va cridar a la violència. El judici queda vist per a sentència, que es podria dictar al setembre o l'octubre. A banda d'això, política municipal, Ajuntament de Barcelona, Colau enterra el tripartit i buscarà un acord amb el PSC per governar Barcelona. Els comuns constaten la impossibilitat de pactar amb Esquerra Republicana i negocien un compromís d'investidura amb els socialistes. A la secció de Cultura, un reportatge on es titula La guerra que Franco no va guanyar. 2 punts. Cartes d'amor no correspostos. No correspostes. O cartes d'amor no correspost, seria el terme en definitiva correcte. De La Vanguardia saltem a El Periòdico de Catalunya, aquest diari que ha canviat de mans a nivell empresarial, ara és de Premsa Ibèrica, aquesta cadena de diaris, fins ara sobretot diaris territorials, digues-li Diari de Girona o el setmanari L'Empordà, doncs és la mateixa empresa qui governa ara El Periòdico. L'Hora dels Jutges, fent referència al judici del procés, vist per a sentència al judici, els acusats reclamen al Suprem que torni el cas a la política, mentre l'advocacia defensa que Junqueras pugui recollir l'acte d'eurodiputat. I el comentari que signa Rafael Taponer diu: no hi va haver cop de massa. Altres titulars a El Periódico. Colau proposa a les bases un govern amb el PSC. Primera fila, Neo Sala, dos punts. Entrevista on destaca el Doctor Music cau per falta de públic arran de la mudança. Secció Panorama. Sánchez assumeix que depèn d'Esquerra Republicana després del no d'UPN i Coalición Canària. I a la secció Coses de la Vida, Borges i Nosferatu visiten una selectivitat sense censurs. Només per completar aquest repàs dels diaris d'informació general, veiem també l'Ara en defensa dels drets civils i la democràcia. Al·legat final dels presos. I aquest és el titular gran. En defensa dels drets civils i la democràcia. La defensa política dels acusats, que es refermen en el diàleg i en les seves conviccions pacífiques, marca el final d'un judici històric. Tema a tota portada, fotografia de quan comencen els al·legats finals, amb Junqueras en la taula de duradors, la taula d'acusats, i l'editorial que es titula La convicció democràtica dels presos. Amb una nodrida nòmina de col·laboradors i articulistes a l'entorn d'aquest tema, entre ells Ampar Moliner, Vicenç Villatoro, Antoni Bassas, Natza Ferrer, Sebastià Alsamora, Ernesto Ekaizer, Esther Vera o David Miró. I els esportius, un titular escueta, Diari Esport, Griezmann jugarà en el Barça. L'esportiu pren la paraula fent referència a Guardiola, que parlava ahir de la Girona. Deia, qui guanya la Lliga fa una temporada extraordinària. 2. Valverde rep tantes crítiques perquè no ha guanyat la Champions. 3. Em sembla que el Barça juga molt bé, em diverteixo. 4. Messi no fitxarà pel City perquè es quedarà sempre al Barça. I en l'edició gironina de l'esportiu, aquesta és la que ens interessa o toca més de prop, intercanvi de cops amb la mateixa fotografia de Guardiola, però amb altres temes destacats. Per exemple, el comitè de competició obre expedient al Valladolid i a dos jugadors arran de la denúncia presentada pel Girona. A Anglaterra, diu Guardiola, no deixarien que la cosa quedés diluïda en el temps, convençut que Carcel farà un bon equip. Fins aquí aquest resum de premsa, el més destacat de la jornada, en aquest més calent a l'Aigüera, just quan hem sobrepassat ja el punt d'un quart de 12 del migdia. Posem-hi música i entrarem de seguida en els sants aniversaris anecdotari i efemèrides. Escoltem una de les novetats de la temporada, Rosó Sala, amb una cançó que es diu Gusano Verde.
La lluvia canta para nosotros, suave y hermoso, y en esta mañana gris y real de otoño, un gris tristón que se nos cuela por la ventana y una nube de misterio que llena la sala y voy sorbiéndote poquito a poco mientras el tiempo se detiene ante mis ojos y voy sorbiendo poquito a poco un jugo de hierbas que ignoro y de golpe despierta el mundo y bosteza en mi regazo. Despierta el mundo y vibra el espacio, pero a mí me falta tu abrazo. Se te me llevó el viento así. sin avisarnos. Y ahora bailas ahí donde no pueda verte, en una lengua que no pueda hablarte. Y bailas justo ahí donde no queda nadie, en una lengua indescifrable. Hace ya un buen tiempo que se me aparece cada noche en sueño. Cada vez es más pequeñito, noche a noche se lo come el olvido, pero cada vez se hace más pequeñito, noche a noche lo devora el olvido.
Amb aquest misteri, Rosó Sala, Gusano Verde. El 13 de juny, avui fa un any que l'informatiu de ràdio L'Escala comentava aquest 15 de juny, com a partir d'aquest divendres 15 de juny, entren en funcionament, dèiem, tots els serveis vinculats a la temporada d'estiu, que són delimitació de boies al mar, socorrisme a les platges i zona blava bonificada al nucli antic. Ja hi som, una d'aquelles notícies que repeteix any a any, ja hi som a l'inici de la temporada d'estiu. Si voleu, encara no temporada forta, però sí que 15 de juny es considera ja, si més no a efectes de serveis a les platges, temporada oberta d'estiu amb tot el que això comporta. Ahir en fa cinc què deia l'informatiu? Doncs apuntàvem com la Generalitat posa en marxa una campanya de prevenció a l'hora de banyar-se a la platja. Són suggeriments per fer un bany en condicions i evitar ensurts. Una altra vinculada amb el mateix, l'inici de la temporada, tot el que allò comporta i les recomanacions per gaudir-ne plenament. Avui som 13 de juny, avui celebra el seu aniversari una cantant d'aquelles que ens ha fet saltar, ballar i cridar fins i tot, Alaska, coneguda per les seves formacions, Alaska i Dinarama, Alaska i Los Pegamoides. Alaska fa avui, en definitiva, 56 anys. En el món de l'art, en el món del cinema en aquest cas, és l'aniversari també de Cayetana Guillén Cuervo, 50 anys. O és l'aniversari de Juan Carlos Navarro, 39 anys, la bomba Navarro, exjugador, ara ja hem de dir, del Futbol Club Barcelona en l'equip de bàsquet, 39 anys. I a nivell de curiositats o refranys, vinga una per avui, frase del dia, a Cadaqués, tabaquers, contrabandistes i lladres. Us sona? De la cançó de Ramà, adaptada per Josep Tero, una de les que amb les que va fer-se conegut en els seus primers discos i que llavors ha reiterat, ha repetit i hem recantat milers de vegades. Es va aixecant la jornada, una jornada d'aquest preestiu, feia fresqueta de bon matí, però a mesura que ha anat sortint el sol això es va tornant més agradable. Ara mateix la temperatura, ara també mateix la temperatura ambient és a l'Observatori de la Closa del Llop de 19,3 graus, humitat relativa de l'aire del 75% i pressió atmosfèrica de 1.016 hectopascals, amb el vent ara mateix absolutament en calma. Amb l'objectiu de facilitar tot un seguit d'eines que permetin aprendre a menjar, a adoptar un estil de vida saludable, a conèixer el cos i adaptar-se a les tendències de moda, Montse Hidalgo elabora cada setmana un espai que es diu Pla Vital. Un espai on avui entrevista Nacho Ruiz Cia, expert en matemàtiques vèdiques, que acaba de publicar Multiplica como nadie, el primer manual en castellà d'aquest mètode procedent de la Índia, que agilitza de manera creativa la realització d'operacions matemàtiques. Va, doncs, a veure què havia de ser això de les matemàtiques vèdiques. En coneixem algun detall al Pla Vital d'avui amb Montse Hidalgo.
Pla Vital. Amb Montse Hidalgo.
Les matemàtiques són la gran assignatura temuda. Els números ens fan suar i els situem en terra de conflicte. Avui descobrirem una altra manera de calcular i de superar la fòbia a les mates amb un mètode fàcil, divertit i creatiu. Les matemàtiques vèdiques. Nacho Ruiz Cia, benvingut, bienvenido, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, Montse.
Confieso que soy de letras, supongo que cuando Nacho Ruiz habla con las personas sobre lo que hace, más de uno le tiene que decir lo mismo que yo. Soy de letras, ¿no?
Sí, hay dos frases que me dicen mucho, lo de yo soy de letras y es que yo no valgo para los números. Y bueno, yo siempre digo que todos valemos para los números, igual es que, no sé, nos los han hecho tan difíciles que ya directamente les hemos tenido miedo y pues ya nos acogemos al yo no valgo para los números.
¿El problema es que no nos las han explicado bien?
Bueno, yo no sé si es un tema de explicar bien o mal. Sí que es cierto que el sistema tradicional, el que todos hemos aprendido, es un sistema muy rígido. Solo tenemos una manera de hacer las cosas y, claro, a la gente no todos pensamos igual. A mí me gusta hacer las cosas de una manera y a otra persona de otra. Entonces, yo sí que pienso, y con las matemáticas védicas lo he comprobado, que si tenemos muchas maneras de hacer las cosas, cada uno encontramos la nuestra. Yo puedo hacer una multiplicación de una manera, tú, Montse, la harías de otra y otra persona incluso mezclaría nuestros para hacerla de otra.
Aunque no nos gusten, las matemáticas están ahí, las necesitamos en nuestra vida cotidiana, como mínimo un concepto básico para nuestras relaciones. Nos movemos en un mundo de números.
Sí, efectivamente, el mundo está plagado de números. No diré yo aquello de que el universo está escrito con el idioma de las matemáticas, pero es cierto que es así. Pero más en el terreno, bueno, terrenalmente, es que todo lo que miramos desde la hora, desde el tiempo, el dinero, cualquier cosa que nos encontramos por la calle siempre está relacionada con los números.
Hemos dejado escapar el concepto. Matemáticas védicas, ¿qué son? ¿Qué significa esta palabra?
Bueno, las matemáticas védicas se llaman así porque provienen de los Vedas, de la antigua India, de los textos védicos. Tienen una historia muy curiosa porque, bueno, cuando los ingleses empezaron a estudiar los textos de los Vedas a principios del siglo XX, había uno de los textos que se llamaba Matemáticas, pero no había números. Con lo cual dijeron, bueno, esto no son matemáticas, y lo dejaron. Y fue un hindú quien se puso a estudiarlas y a partir de allí sacó lo que hoy conocemos, bueno, escribió el primer libro de lo que hoy llamamos matemáticas védicas. A pesar de ser muy antiguas, el primer libro se publicó en torno al año 56, por lo que son un conocimiento antiguo, pero que se ha traído a los libros o a Occidente pues a finales del siglo XX.
El paso a Occidente fue a través de las relaciones India-Londres, India-Inglaterra. Llegaron a Londres y allí los ingleses dijeron...
Sí, no, los ingleses fueron los primeros que vieron todo el potencial que había en ellas. Incluso en la India todavía no se lo habían dado. Hoy en día sí que es cierto que en la India están en el currículum oficial de los estudios, pero fue gracias a que los ingleses empezaron a desarrollarlas y a estudiarlas.
No está de más recordar que, por ejemplo, en la India hay muy buenos matemáticos, muy buenos informáticos, o sea que la base no es mala.
No, efectivamente, y de hecho nosotros el número cero se descubrió en la India, aunque a nosotros nos llegó a través de Arabia, y tardamos 200 años en adoptarlo. Yo siempre digo, espero que las matemáticas védicas no tardemos tanto, o al menos en conocerlas. Y sí que es curioso que un país pobre como la India, o con esas condiciones, es el número uno en ingenieros en Silicon Valley, por ejemplo. Las matemáticas védicas también las usan para temas de programación, de informática, por su sencillez, básicamente.
¿Usted se fue a Londres a formar?
Bueno, yo me formé online en la Vedic Maths Academy de Kenneth Williams, que es una de las primeras personas que las trajo de la India. Él ofrece todos sus conocimientos, tanto presencialmente como online. Yo lo tuve que hacer online porque no tenía la posibilidad de irme a Londres a dedicar el tiempo.
¿En castellano no había ningún texto?
Nada, alguna mención en algún libro de cálculo rápido, alguna conferencia, algún artículo en algún periódico, pero nada, la verdad es que así un texto como tal no había. Yo la verdad es que desde el primer momento que las empecé a conocer tuve claro que había que darlas a conocer porque me parecen alucinantes y que podían ayudar mucho a los profesores, a los padres, a la gente en general, a perder el miedo a las mates.
Vamos a entrar en materia. De entrada, lo que sorprende es que con estas mates, con este método, en lugar de hacer las operaciones de derecha a izquierda, las hacemos de la misma manera que escribimos, de izquierda a derecha.
Efectivamente. Bueno, son tan flexibles que podemos hacerlo como queramos, ¿eh? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha o del medio hacia un lado o hacia el otro. Pero sí que es algo que habla de su coherencia, ¿no? Porque nosotros decimos los números de izquierda a derecha, leemos de izquierda a derecha y, sin embargo, las operaciones aritméticas, tres de las cuatro, nos han enseñado a calcularlas de derecha a izquierda, lo cual tiene muchos problemas. Mentalmente es más complicado hacerlas y, además, para cuando llegamos al número importante, que es el de la izquierda, hemos podido cometer muchos errores y arrastrarlos. Así que son mucho más coherentes, sí.
¿Cuál es la base? ¿Cuál es el principio para que este método sea rápido y fácil?
Bueno, sobre todo que tiene muchos métodos. Frente a un método único, hay un montón de métodos. Se basa sobre todo en la búsqueda de los patrones en los números. Vale, buscar patrones en los números y a partir de ahí se desarrolla el método. Nosotros, por ejemplo, cuando multiplicamos por 10, sabemos que solo hay que añadir un cero al final, pues sería algo parecido a esto, pero para casi todas las operaciones. Y no va solo de las operaciones aritméticas, porque también pasa por la trigonometría, el cálculo diferencial e integral, el álgebra, pasa por todo lo que son las matemáticas. Es decir, no son solo trucos para sumar, restar, multiplicar y dividir, sino que va a abarcar todos los conocimientos matemáticos.
No sé si usted se considera una calculadora humana.
No, ni mucho menos, Moncho.
Pero si yo le pongo a calcular y le digo que por favor me diga rapidito y sin papel, ¿cuánto es 876 por 999?
Mira, esta es la típica que me ponen mucho cuando hago una charla, porque al ser números altos la gente piensa que es más difícil, porque en el sistema tradicional es mucho más difícil. Sin embargo, en el sistema védico es mucho más fácil. Entonces, para 876 por 999, fíjate, Monse, solo tendríamos que restar a 876 1 y tendríamos 875. Esta sería la parte de la izquierda de la solución y ya habríamos aproximado bastante el resultado, que estaría en torno a 875.000. Pero si queremos seguir hasta la derecha del todo, este 875 solo buscaríamos cuánto va cada número hasta 9. Entonces tendríamos el 8 hasta 9, 1, el 7 hasta 9, 2 y el 5 hasta 9, 4. Tendríamos que 876 por 999 es 875, 124, 875.124.
Y dicho así, parece súper fácil.
No, pues así, la verdad es que así todos, ¿eh? Podríamos hacerlo con otro método también este mismo, pero para mí el más fácil es este, así que elijo este. Hay un montón.
Este libro que usted ha publicado, que va a ser el primer manual que tengamos, que podamos entender todos, ¿a quién lo dirige? ¿A los padres? ¿A los que les gusta hacer sudokus? ¿A los estudiantes?
Bueno, pues mira, está enfocado sobre todo a adultos, bueno, a jóvenes también, pero a partir de cierta edad. Yo he pensado en los padres que tienen padres y profesores que no saben cómo ayudar a sus hijos con las mates, que cuando les ayudan con los deberes acaban a gritos porque el niño no lo entiende, el pobre, y el padre ya no sabe cómo explicárselo porque al final le está explicando de la manera que a él le enseñaron, pero al niño no le entra. Bueno, un poco para que los niños cojan el gusto por las mates. También a gente incluso que está haciendo posiciones, me escriben mucho que les va súper bien para lo que son los test psicotécnicos de cálculo, porque les ayudan a ganar mucho tiempo. Gente que le guste los sudokus, gente que esté interesado por las matemáticas, gente que quiera mejorar su memoria o su agilidad mental, para cualquier persona. La verdad es que es para todo el mundo.
¿El libro incluye pasatiempos?
Sí, bueno, lo que yo llamo pasatiempos mentales, que son ejercicios resueltos para intentar hacer mentalmente. El libro explica cómo hacer el método de manera escrita, pero la idea es que luego cada uno mentalmente pueda aplicar el método y hacer cualquier cálculo pues de cabeza o en una sola línea.
Ahora que ya casi teníamos la vida resuelta gracias a los móviles, todos llevamos una calculadora en el bolsillo. ¿Quién no ha utilizado la calculadora del teléfono móvil? ¿Las mates ya no hace falta aprenderlas?
Bueno, no sé, hay quien dice, ¿para qué voy a calcular si tengo el móvil? Pero evidentemente para el desarrollo intelectual y la agilidad, la capacidad mental, nos viene muy bien. Si nos las han enseñado, yo cuando me las enseñaban decía, ¿y esto para qué me va a servir? Pero sí que es cierto que luego te ayuda a estructurar el pensamiento, a resolver problemas, mejora tu atención y tu concentración. Y además hay un problema con esto del móvil, y es que te encuentras chavales, yo doy clases de apoyo, que están en primero de bachiller y que para hacer 2 dividido por 2 utilizan el móvil, porque ya ellos mismos no tienen seguridad de su cálculo mental. Y bueno, no sé, yo creo que esto no es muy positivo, ¿no?, para ellos.
Miraremos con nostalgia aquella cantinela de las tablas de multiplicar que todos y cada uno de nosotros hemos aprendido con música.
Bueno, la verdad es que yo creo que al final las acabaremos aprendiendo de la misma manera. Sí que es cierto que en el libro yo explico una manera de aprender las tablas de multiplicar en 20 minutos, más o menos, sin memorizar nada. Más que aprenderlas de memoria, lo que doy es una herramienta para que en aquel momento en que me olvido de la tabla, poder llegar a ella mentalmente. ¿Esto qué hace? Pues que me pueda olvidar de la cantinela y pueda hacerlas yo pensando, simplemente, con un pequeño truquito.
Las matemáticas védicas. Nacho Ruiz Cía, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Montse.
La Vital, a Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
And I wonder if did when we were free. And I wonder if you wonder too. And I wonder if you wonder about me.
And I wonder if you wonder about me. On the main street.
Era el tema Wonder, interpretat per Alfred García, acompanyat en aquest cas de Paula. Alfred García, una de les cares populars televisives d'aquesta última temporada i que podrem veure a l'estiu actuant al Fòrum Romà d'Empúries en el marc del festival Portal Blau. El anem tinguent present i així ha passat avui pel Més Calent a l'Aigüera. Ara a punt per obrir la secció de l'Horitzó amb Anna Ruiz, parlant avui de premsa, en aquesta secció que ens vol desvetllar quin és el futur més proper i cap on van els diferents sectors que formen el nostre mapa quotidià. Això és l'Horitzó. Anna Ruiz.
La Vital. Amb Montse Hidalgo. L'Horitzó, amb Anna Ruiz. L'Horitzó, què passarà amb...
La premsa a internet. Manel Manchón és director d'Economia Digital, un projecte periodístic que ha nascut i es desenvolupa a la xarxa. Abans havia treballat a diaris tradicionals, com ara El Periódico, Ara, El Mundo, que tot i tenir versió digital, mantenen la versió impresa. Hem demanat la seva reflexió sobre el futur de la premsa a internet, el model de negoci i els continguts que marcaran una nova relació entre mitjà, periodista i lector o consumidor de notícies.
Que alguns diaris han entès que les redaccions han de ser integrals, per tant la gent que fa notícies pel paper ha de pensar primer en el seu digital, però això la veritat és que no està aconseguit en tots els diaris. Els digitals, clar, ens dediquem estrictament a la informació que et dona el mitjà, no tenim cap altre suport, per tant l'agència és que hem de vendre el que fem a les nostres comunitats. Jo crec que la gran diferència és que el digital ha de crear una comunitat pròpia de seguidors, de gent que cada matí vulgui obrir el digital, informar-se a través del digital, i llavors s'intenta crear una mena de mix que és entre un diari tradicional de paper i una ràdio. Hi ha models diferents. Hi ha el model que intenta cobrar per entrar i per llegir els continguts que et dona la web. Hi ha altres, com el nostre, que està basat en la publicitat, i a partir d'aquí això s'anirà afinant, s'anirà perfeccionant en els propers anys.
Perquè en aquest sentit, quin és el model de negoci? És a dir, com fer sostenible econòmicament un projecte periodístic a la xarxa? És a dir, pagar salaris?
Sí, no, clar.
Obtenir beneficis?
Uh-huh. per suposat ha de tenir rendibilitat un projecte d'aquest tipus, no? En el nostre cas, i hi ha d'altres casos semblants, els ingressos venen a través de la publicitat de les empreses que confien en el nostre mitjà, que volen que estar presents i que s'associen també a continguts. Jo crec que això és la gran innovació que han fet els digitals i que ve en gran part de l'experiència dels Estats Units.
Desenvolupa aquesta idea.
Que ha apostat. És a dir, hi ha una empresa que considera que es pot associar a una secció determinada. Li diem tecnologia o li diem, per exemple, macroeconomia, una secció determinada del digital que pels seus continguts encaixa amb els valors que ha de fer en aquesta empresa. Per tant, no es tracta de fer continguts adreçats a l'empresa, sinó que l'empresa s'associa a uns determinats continguts que li afegeixen valor.
És a dir, que el model de finançament que acompanya la premsa digital també està en transició, també està en canvi, encara
no
s'han consolidat les fórmules.
Sí, no, per suposat. Jo crec que això és encara massa recent i que haurem d'esperar els propers 3, 4, 5 anys segurament perquè es defineixi. I també per saber què passarà amb els diaris tradicionals de paper, que vam veient, ja no que perden lectors perquè la gent ja ha canviat d'hàbits, sinó que els propis distribuïdors, els que haurien de vendre els diaris, estan morint. O sigui, estan els quioscos cada vegada n'hi ha menys a les ciutats, no? Llavors, 4, 5 anys, hi ha gent que considera, hi ha experts que consideren que això encara anirà més ràpid, 2, 3 anys, hi haurà un reposicionament de tots els mitjans on els que ho facin bé, els que creïn comunitat, s'acabaran en sortint.
Reconversió industrial.
Reconversió industrial total, sí, sí, per mi sí.
El director d'Economia Digital planteja una pregunta suggerent. La fragmentació mediàtica ha contribuït a la fragmentació política?
Per mi l'obsessió dels mitjans en aquests moments, i no dic que sigui positiu, ara ho explicaré, però l'obsessió és crear comunitats. És a dir, una comunitat fidel que en el nostre cas li interessi el món de l'empresa, el món de la macroeconomia i el món de la política, bàsicament, tant del conjunt d'Espanya com més estrictament catalana, saben que poden comptar amb Economia Digital. I es crea aquesta comunitat que sigui molt fidel i que ens segueixi cada dia. Quina és la part que jo considero que li podem fer, doncs, que podem pensar que pot ser negativa? Que fragmentem l'audiència, que anem a sectors socials molt determinats i que per tant hi ha una especialització massa especialitzada, per dir-ho així, no? I això ha tingut una repercussió també en l'àmbit polític, i això va de la mà. Ens hauríem de preguntar què ha estat primer, si aquesta divisió política o la divisió en els mitjans, però estic convençut que ha anat absolutament de la mà. El gran debat en els partits polítics, en les direccions dels partits polítics ara, és si tornaran a tenir o no els 40%, no? Jo recordo, doncs, parlem de dos casos que crec que ha acabat la pena. Convergència i Unió o PSC havien tingut aquests percentatges, un en l'àmbit més autonòmic, l'altre en l'àmbit més local, més i en eleccions generals, no? Poden recuperar aquests 40%, o això ja pensar que és una cosa absolutament del passat? Doncs hem de pensar també en els mitjans, en aquest sentit. És a dir, podem pensar que el país, el mundo, la vanguardia poden aconseguir aquestes grans audiències on tothom se senti representat? Crec que cada vegada és més difícil. Per què això és molt complicat? Perquè les xarxes socials el que t'estan afavorint amb aquest nou canvi d'hàbits dels ciutadans és que tu agafes allò que realment t'interessa. Per tant, tu durant el matí, si estàs a Twitter, si estàs a Facebook, té uns continguts una mica diferents, però fins i tot és més important Facebook que Twitter en aquests moments. Veus una notícia del món empresarial que t'ha interessat, veus una cosa d'esports que t'ha interessat o una cosa de tecnologia, et poden venir per 4 o 5 llocs diferents. Per tant, tu et fas una mica et fas a la carta el que tu informativament necessites. Llavors, això com s'aconsegueix? Tu ho vas a buscar o són els mitjans qui et van a buscar? I aquesta és la nostra feina.
Algunes conclusions i alguns dubtes. El director d'Economia Digital, Manel Manchón, apunta a la transició de la indústria, però també de la relació mitjà-lector. Així que alguns interrogants es mantenen oberts.
Ara bé, a mi el que em preocupa és que amb aquesta allau de producte, perquè en realitat podríem dir que és producte en termes de consum, acabi confonent moltíssim el ciutadà. I que tu agafis una cosa d'aquí, d'allà, a vegades moltíssima gent et diu no sé on l'he llegit, però m'ha agradat aquella història. No acaben sabent el mitjà que li ha proporcionat i no acaben tenint una idea més global d'on estan, de com es mou el món, de com s'està movent l'economia. Només té inputs de determinades informacions que no les sap lligar del tot. Això és el que tenia de bo el gran diari de paper, que t'ordenava, et feia una jerarquia de les coses. Els periodistes ens podíem equivocar un dia, però l'altre dia la podíem encertar de ple. Però el que oferíem era una jerarquia i els actors hi confiàvem. I llavors hem d'intentar que tornin a confiar en mitjans que ara són diferents, que és més la web. Estem investigant, estem provant. La part positiva és que si veiem que una cosa no funciona la canviem, som molt més flexibles que el mitjà tradicional de paper, que li costava molt més canviar. No tenim la idea de que un diari canviés les accions que cada 2-3 mesos, que obrís en política, que l'endemà obrís en internacional. Això està bastant establert, no? Els mitjans online, les webs, tenim aquesta possibilitat, que és adaptar-se el que al lector li interessa més, no? És oferir un servei, i estem en aquest camí.
L'horitzó. Cuando me besas se me para el corazón. Me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo. Acaba siempre sonriendo y se me eriza como un gato la piel. Mi mente se va apagando cuando te dejas. No sé qué voy a hacer. Mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Alma buena que la cerveza, cuando te bebo entera, me meto en tu trinchera y grito fuego. Cuando me llamas en sueños te puedo oír, yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir, fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en cada poro de tu piel y en las huellas que vas dejando. Siempre que te vas, no sé si volveré a verte venir volando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esta manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego. Fuego. Yo me
Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego.
Fuego, Estopa, del seu últim disc, en aquest tombant d'arribar ja quasi al migdia. I arribarem amb Katy Perry, Never Really Over.
You're starting to trickle back in, but I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. Tell myself, draw the line. And I do, but once in a while I trip up and I cross the line. And I think of you, 2 years and just like that. My head still takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Oh, we were such a mess. But wasn't it the best? Thought it was done, but I guess it's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really. I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. Cause I can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and I cross the line. I think of you. It's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. It's enough to get over you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. Enough to get over you all over again. Thought we kissed goodbye. Thought we met this time. Was the last, but I guess it's never really.
This is never really over.
Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. Enough to get over you all over again. Enough to get over you all over again. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. Enough to get over you all over again.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De l'1 al 15 de juny, a l'Escala gaudeix de les jornades gastronòmiques de la Sèpia.
Un producte del mar, pescat, cuinat i elaborat a l'Escala.
Tasta els menús dels restaurants participants.
De l'1 al 15 de juny, jornades gastronòmiques de la Sèpia a l'Escala.
En Sèpia't.
Més informació a visitlescala.com.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio L'Escala. Navega amb nosaltres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.